El passat 4 d'abril va començar la campanya de la declaració de la renda, que s'allargarà fins al 2 de juliol. Fins ara, l'agència tributària enviava l'esborrany als contribuents. Ara només es pot sol·licitar al portal Renda Web o des de l'aplicació per a mòbils que s'ha desenvolupat i presentat aquest any. S'alerta, però, que podria no incloure totes les deduccions a les que es té dret. Per tant, que no s'ha de donar per bona sense revisar-lo. Jordi Valls és assessor fiscal de Tarines Group. Bon dia.
Hola, bon dia.
Alerta sobre això, acceptar directament la informació que recull l'esborrany. Sentia que cal anar molt de compte amb l'aplicació perquè un cop enviada, doncs la confirmació ja no hi ha marxa enrere, que s'ha de revisar al detall tot el que inclou aquest esborrany, oi?
Correcte, a veure, cal revisar-ho per dos motius. Un, perquè pot haver-hi algun ingrés que l'administració no tingui controlat, o bàsicament també per algunes deduccions que no hi hagin, que no sàpiga l'administració. Com per exemple la deducció per lloguer. Si algú pot gaudir d'aquesta deducció, són dades que no s'informen a Hisenda, per tant aquesta ells no la saben segur. Per tant, qui pagui un lloguer i tingui dret, sempre s'haurà de revisar l'esborrany.
Ara preguntaré quines són aquestes principals deduccions, desgravacions o fiscals que es poden incloure a la declaració de la renda, però d'entrada, Jordi, qui l'ha de presentar, qui ha de fer la declaració de la renda?
Bueno, hi ha diverses coses que obliguen a declaració de la renda, no? Però potser les més importants són el tema de rendiments de treball. Qui tingui rendiments de treball de més d'un pagador i superi els 12.000 euros, doncs d'entrada que s'ho revisi perquè probablement estigui obligat. O qui tingui rendiments de treball només d'un pagador si supera els 22.000 euros. En aquests són les dues coses més importants que fan que tinguis que fer la declaració.
Mm-hmm. Però podria ser que per entrada d'ingressos per salaris, no? Diguéssim, no arribessin en aquests mínims, però fos interessant també fer la declaració de la renda. En quins supòsits, per exemple?
Pues en els supòsits de que tinguis dret a deducció per compra i venda o per lloguer. Pues en aquests casos, encara que no arribis als mínims que exigeix l'administració, pues probablement aleshores sí que et surti a compte. O si has treballat només uns mesos, doncs, com que tindràs poc ingrés o potser hi ha alguna retenció, doncs també podria ser que et surtis a retornar.
Parlaves del lloguer com una de les principals deduccions a les que es poden acollir els contribuents, però d'altres?
Bueno, deduccions cada cop la veritat és que cada cop n'hi ha menys, eh? Perquè el lloguer també, per exemple, ja només dedueixen els lloguers fets amb anterioritat al gener de 2015. Els lloguers que s'hagin fet contracte de lloguer posterior a aquesta data ja tampoc no dedueixen, per tant cada cop n'hi ha menys. Ho del lloguer ho comentava perquè és una deducció que normalment Hisenda, per exemple, si tinc una compra i venda anterior a l'any 2013 i tinc dret a deducció, doncs el banc ja informa d'això. Però en el cas de lloguer, si jo pago un lloguer, el propietari no està obligat a informar a res Hisenda, per tant, són dades que Hisenda desconeix. I sóc jo, el contribuent, és cada contribuent que ha de saber que té dret a aquestes deduccions i poder-la aplicar. Com a deduccions importants que n'hi hagi, doncs no n'hi ha masses. Hi ha alguna petita deducció per donatius, alguna cosa així, però tampoc hi ha masses deduccions.
Abans ho eren també els crèdits hipotecaris, ara ja fa anys que no.
Sí, els crèdits hipotecaris per les vivendes adquirides abans de gener de 2013 encara es pot deduir. Els que tinguin la compra feta abans de l'any 2013.
També algunes deduccions per persones amb algun tipus de discapacitat, no? Si no tinc mal entès.
Sí, hi ha deduccions per persones amb discapacitat, també hi ha deduccions per família nombrosa. Aquestes dues són noves, diguéssim, de l'any 2016, crec que es van començar a iniciar. Aquestes sí que són unes deduccions que pots gaudir també. Són deduccions interessants, però clar, tampoc diem que són molt, molt habituals. La de maternitat, sí, la deducció per mare amb fill a càrrec durant els tres primers anys del fill, llavors sí que és important i és bastant, bastant comú. La resta, home, sí que hi és, però fet que tampoc no massa gent.
Les persones jubilades, Jordi, que no tenen ingressos per rendiment del treball, potser que hagin de presentar la declaració de la renda per aquest tipus de deduccions o la majoria de les persones jubilades no fa la declaració de la renda?
Ja, tot. Pensem que persones jubilades, que com és una jubilació, la jubilació per llei és rendiment de treball. Per tant, és un rendiment de treball. És a dir, si jo estic jubilat i com a jubilació cobro més de 22.000 euros, estic obligat a fer la declaració de renda perquè és un rendiment de treball. Per tant, també estarien obligades, és el mateix límit que l'altra gent. Persones jubilades no vol dir que tinguin més desgravacions que puguin tenir altra gent, vull dir, són les mateixes. puguin tenir algun tipus d'invalidesa, doncs per l'edat a vegades pot ser, però la invalidesa te l'ha de certificar un organisme oficial, no val només el fet de que la tingui, la tenen que haver certificat.
Per tant, les baixes també es computen com a rendiments del treball, encara que no es faci un treball efectiu.
Correcte, tant les baixes com l'atur. A vegades hi ha gent que pues, ha estat 6 mesos treballant en una empresa i 6 mesos a l'atur. Diu, bueno, jo només he cobrat un pagador. No, has cobrat de 2 pagadors. L'empresa i l'atur són 2 pagadors. En aquest cas estaríem amb el límit de 12.000 euros, no de 22. Hi ha molta gent a vegades que diu, no, jo només he treballat en una empresa i he cobrat de l'INEM. Cuidado, has tingut 2 pagadors. El límit baixa de 22 a 12.
Una altra qüestió. Què és millor, en el cas de matrimonis, parelles de fet, fer la declaració conjunta? Quines són les recomanacions que feu vosaltres i en quines circumstàncies seria recomanable i quan no?
D'entrada, has dit matrimonis, parelles de fet, però conjunta únicament pot ser en cas de matrimoni. Parelles de fet no és, no sé, parelles de fet no pot ser conjunta.
Encara que siguin registrades, d'acord.
Sí, no, és matrimoni. Llavors, quan es pot fer, quan surt millor conjunta? Depèn, si de la parella hi ha un dels dos que no té rendiments, doncs aleshores segur surt millor fer la conjunta. Si tots dos tenen rendiments de treball, doncs depèn de l'import de rendiments que tingui cadascú. Aquí variaria molt en funció de si tinc fills o no tinc fills, varia de moltes coses. Normalment, si tingués, superem una parella que no tenen fills, doncs com que la reducció de conjunta són 3.400 euros, doncs a partir de que ja cobri ja doncs, uns 4.000 euros, generalment ja sortirà millor fer la individual. En aquest cas, què faríem? Individual un i l'altre no la faria perquè no arribaria al mínim. Però en cada cas sempre és millor mirar-ho, el càlcul.
El termini per presentar la declaració de la renda és l'últim dia, és el 2 de juliol. Què passa, Jordi, si no s'entra termini?
Aquí també dependrà de si s'està obligat o no i de si surt a retornar o a pagar. Si no s'està obligat i ho presentem fora de termini perquè tenia dret a deducció, fins ara no posen mai sanció. Me tornen els diners i prou sense sanció. Si estava obligat a fer declaració de renda, em poden sancionar per no haver presentat la declaració en termini. I si me surt a ingressar, doncs aquí entraríem... la sanció varia en funció també de lo que hauria d'haver ingressat i no ingressat. No? L'administració llavors estableix uns baremos a dir... Pues, quin perjudici econòmic entenen que hi ha hagut, però al mínim podríem dir que és a partir d'un 20% més interessos si m'ho demana la mateixa administració, que seria el mínim.
I recordem que si la declaració en surt a pagar es pot fraccionar el pagament.
Es pot fraccionar en dos terminis i això és automàtic. No s'ha de demanar, però t'ho concedeixen sempre, que és pagar el 60% ara el 2 de juliol, diguéssim, i la resta el 5 de novembre, el 40% restant.
Per a molts...
Si no, també sempre hi ha la possibilitat de demanar ajornament, de demanar, en lloc de pagar-ho amb 2 trossos, vull pagar-ho amb 10 vegades, o depèn de l'import que sigui, també ja no ens veurem. Però aquí sí que s'ha de demanar i t'ho poden concedir o no. Aquest fraccionament que em comentaves tu de 60-40 és automàtic.
Per a molts dels mortals, aquesta declaració de la renda és un jeroglífic. Necessitem que assessors com tu ens donin un cap de mà. Per tant, aquestes pròximes setmanes que s'us presenten són de moltíssima feina, oi, Jordi?
Moltíssima feina, moltíssima feina. De fet, nosaltres, clar, no fem només declaracions de renda. Pensa que, com bé has dit, el termini començava el dia 3 d'abril, si no recordo malament, o 4 d'abril, i... acaba el 2 de juliol, però nosaltres a nivell de despatx no comencem efectivament a fer declaració de renda fins al mes de maig, perquè ara en el mes d'abril també hem de fer declaracions trimestrals d'IVA i llavors no podem absorbir-ho tot i llavors comencem realment al maig nosaltres a fer les declaracions.
Doncs moltíssimes gràcies per les teves explicacions, per haver volgut parlar una vegada més sobre aquesta campanya de la declaració de la renda a Ràdio Calella. Jordi Valls, assessor fiscal de Tarines Group, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.